Molt bon dia a totes i tots. Com tots els dissabtes de juliol, a aquesta hora us proposem que vingueu amb nosaltres de vacances. Aquest estiu ens apuntem al turisme responsable i volem que t'aventuris amb nosaltres. D'aquesta manera, a món obert, abandonarem la rutina, ens oblidarem del rellotge i ens deixarem emportar per un ritme més lent, però a la vegada més espontani. Ja ho saps, apunta't al turisme responsable a món obert. T'esperem tots els dissabtes de 10 a 11 del matí amb la companyia de qui us parla, Damià Caro, i l'equip del SICOM, Solidaritat i Comunicació. El misteri i la immensa bellesa asiàtica conformen un gran mosaic de races i religions. Amb una població de més de 1.000 milions d'habitants, la Índia és el segon país més gran del món després de Xina. Cada ciutat ens brinda un espectacle diferent, un aroma seductor, un perfum exòtic que desperta la curiositat d'aquells que la visiten. La pobresa pren protagonisme a cada racó i es fa més palesa amb la presència d'hotels luxosos i magnats de tot tipus. Malgrat les dificultats, la seva gent té un encant especial i ocasiona catarsis col·lectives a tots aquells que la visiten. T'hi atreveixes? Bé, avui dissabte, 8 de juliol, visitarem un dels països amb més misteris del món, l'Índia, on a través del turisme responsable i amb l'assistència tècnica de José Manuel Abadías intentarem descobrir-los. Aquest matí ens acompanya a l'estudi 1 de Ràdio Hospitalet el Víctor Maeso, membre de CETEM de la Catalunya Central. Molt bon dia, Víctor.
Bon dia.
I més endavant parlarem amb Teresa Palop, viatgera responsable, que fa 2 anys va visitar l'Índia i ha estat participant allà d'un camp de treball. Molt bon dia, Lídia.
Hola, bon dia.
Teresa, perdona.
Sí, Teresa. Bon dia, bon dia.
Clams aquí. Lídia, no sé per on ha sortit. Potser alguna companya de viatge. Bueno, i també parlarem amb la Míriam del Barrio, una de les properes turistes responsables que s'ha atrevit a experimentar els apropaments culturals i humans que proposa CETEM i que a través del món obert compartim amb tots vosaltres. I per acabar el programa, picarem la porta de la Fundació Vicenç Ferrer. Aviam què ens diuen. Bé, Víctor, com va la preparació del viatge?
Doncs molt bé, a punt de marxar. De fet, marxem el 29 de juliol. I... ah. I bé, ultimant els preparatius, fent els últims contactes amb l'organització local... Uh-huh. I deixant també un marge per les sorpreses, és a dir, tenim una part del calendari que no està programada, que crec que ha de ser així.
Molt bé, doncs si et sembla, abans d'endinsar-nos en aquest viatge que proposa CETEM, fem una parada a la radiografia de la Índia.
Estat.
L'Índia és una unió d'estats amb un sistema federal. El seu nom oficial és República de l'Índia.
President actual.
Abdul Kalam.
Capital.
Les ciutats més importants són Mumbai, 17 milions de persones, Calcuta amb 13 milions de persones i la capital, Nova Delhi, amb 11 milions.
Llengua oficial.
L'Índia té entre 200 i 400 idiomes i 22 idiomes dels quals són oficials, com el panyavi, l'hindi, el bengali, el maratí, etc.
Situació geogràfica.
Des del punt de vista geogràfic, està formada per tota la península Índia i parts del continent asiàtic. Limita al nord amb Afganistan, el Tíbet, el Nepal i Bhutan. Al sud, amb l'estret del Palk i el golf de Manar, que la separa d'Sri Lanka i l'oceà Índic. A l'oest, amb el mar Aràbic i Pakistan. A l'est, amb Birmània i el golf de Bengala i Bangladesh.
Superfície.
Fa més de 6 vegades l'estat espanyol. Té uns 3.165 km quadrats.
Clima.
A causa de la seva dimensió, la seva insòlita topografia i la seva posició geogràfica, l'Índia posseix condicions climàtiques molt diversificades, encara que en termes generals, la major part té un clima tropical.
Demografia.
És el segon país més poblat del món, després de Xina, amb 1.100 milions d'habitants.
Religió.
Els grans grups religiosos de l'Índia són l'hinduisme, l'islamisme, el cristianisme i el sikh, amb altres importants minories religioses com el budisme, el jainisme i parsis.
Economia.
L'Índia és la dècima economia mundial, encara que en realitat és un dels països amb més desigualtat econòmica. L'agricultura segueix sent la base de l'economia índia.
Natalitat anual.
15 milions de persones.
I esperança de vida.
65 anys. Bé, Víctor, després d'haver escoltat la radiografia, quina seria, més enllà de les xifres d'aquesta radiografia que hem esmentat ara, quina seria la teva perspectiva, la teva radiografia de l'Índia? Tu que l'has conegut de forma directa i que aquest estiu la tornaràs a trepitjar.
Doncs bé, mira, jo vaig anar-hi l'octubre passat, vaig estar entre octubre i novembre 15 dies, i a pesar que és un període molt curtet de temps, i per entendre un subcontinent com és l'Índia caldria molt temps, sí que vaig tenir la sort de veure zones molt diferents, no? O sigui, de veure, per exemple, la capital financera, que és Mumbai, i també conèixer zones rurals, no? Amb la qual cosa sí que em vaig fer, almenys, una opinió, crec, més equilibrada que l'habitual que un pot tenir en 15 dies, no? I bueno, és la... O sigui, és un tòpic, però és el continent dels contrastos extrems. Els contrastos extrems. Jo havia estat en un altre país del sud i també havia vist el contrast entre la riquesa en mans de molts pocs i pobresa, diguem-ne, extesa per tot el territori, però el de la Índia és un cas a part. O sigui, diguem, les diferències són abismals, no? I també perceps això que és un país que està generant riquesa. És a dir, és un dels països que té el ritme de creixement de la seva economia més alt del món, juntament amb la Xina. O sigui, creix un 8% anual, el qual és una bestiesa. Però clar, no tens massa clar com aquest creixement tan bestial es reparteix després entre el territori, no?
Exacte.
I això ho veus sobre el terreny, no?
Si de cas, després ens endensarem amb aquests viatges que proposarà Setem, i que aquest que parlarem avui serà sobre l'Índia. Però el que fem ara és presentar una mica als oients què és Setem. No, si de cas, diem que és una organització no governamental de solidaritat internacional nascuda a Barcelona l'any 1968.
Exacte. Sí, l'origen és català, de Setem, però en aquests moments, diguem-ne, funciona a nivell estatal, és una federació, o sigui, hi ha Setem Catalunya, que potser per història i per volum d'activitats és el més important, però també hi ha Setem La Rioja, Setem Euskadi, Setem Navarra, i treballem plegats com una federació. I com has dit, doncs Setem treballa, és una ONG de solidaritat internacional que, resumint-ho molt, treballa per sensibilitzar els ciutadans del nord sobre les causes de les desigualtats nord-sud. És a dir, a diferència d'altres ONGs que treballen en el sector de la cooperació, per exemple, que vol dir ajuda tècnica i econòmica directa al sud, la idea de Setem seria intentar conscienciar els ciutadans catalans, en el nostre cas, de manera que després es comprometin per canviar aquesta situació injusta en les relacions nord-sud, que és la que percep Setem com a problemàtica. No?
Experimentar una mica per la pàgina web m'ha sobtat, no? Diu, hi ha més de 1.200 socis i sòcies que participen en la vida de l'entitat i contribueixen al seu sosteniment econòmic. Déu-n'hi-do, no? 1.200 socis. Després, 500 persones en acció permanent, des dels diversos grups i departaments de l'organització, i 25 persones assalariades i la resta voluntàries, no?
Exacte.
Diu que té una importància social bastant gran.
Sí, sí, ha assolit un volum important. Jo, diguem-ne, des de la meva limitada visió, perquè fa pocs anys que hi soc com a voluntari, però crec que en gran part es deu a una de les activitats principals que fa Setem, que són els camps de solidaritat, que de fet en parlarem després segurament amb més detall, no? Que el que genera és molt planter, o sigui, per dir-ho d'alguna manera, no? O sigui, futbolística. Com que cada any s'envien 250 joves nous a diferents països del sud, doncs això genera molt compromís futur, no?, d'aquests participants. I es reflecteix en això, amb aquestes xifres, no?
Setem Catalunya ofereix la possibilitat d'apropar-nos a la realitat del tercer món amb senzillesa i responsabilitat. Com? Doncs convivint, compartint i col·laborant amb les organitzacions que lluiten des d'aquests països per un món més just i solidari. Víctor, oferiu dues possibilitats de turisme responsable. Una serien els camps de treball i l'altra serien les rutes solidàries. Si et sembla, comencem explicant els camps de treball.
Doncs bé, o sigui, els camps de... En realitat ens agrada puntualitzar, o sigui, camps de treball no és del tot incorrecte, però volem recalcar molt la paraula camps de solidaritat, no?
D'acord.
Perquè en realitat els participants no van a fer-hi un treball físic en un període limitat, no? Ens interessa molt més la vessant de l'intercanvi d'experiències i de coneixement de la realitat d'aquests països. Si es presta, un cop allà, doncs els participants sí que poden col·laborar en les tasques diàries de l'organització que els acull, no? Però bé, doncs els camps de solidaritat, diguem-ne, és una... No podríem qualificar-lo de turisme responsable, perquè és una activitat que va una mica més enllà del turisme, és més compromesa, en el sentit de que requereix una formació prèvia de 5 mesos, o sigui, des del març fins al juliol estem formant els 250 participants que van a camps, i el viatge dura un mes i consisteix no a visitar punts d'interès turístic del país, sinó a conviure amb organitzacions locals i amb famílies locals. I llavors esporàdicament sí que es pot fer alguna visita turística, no? si es presta.
Sí.
Això serien els camps, no? I els camps també pretenen, sobretot, que quan a la tornada del viatge al setembre, tota aquesta energia, indignació, vivències que porten els participants, canalitzar-la de manera de manera activa en la nostra societat. És a dir, que aquests participants trobin vies per mobilitzar-se, per participar en campanyes de denúncia, per fer pressió política als seus ajuntaments, etcètera, no? Això és el que són els camps.
Val. Molt bé, clar, que les persones que han viatjat a l'Índia després quan es tornin no tinguin aquelles pessigolles a la panxa, no, que es quedin quiets a casa, sinó que puguin col·laborar i fer coses des d'aquí, no? Doncs com has comentat, són 15 mesos en 3 fases d'aquesta preparació dels viatges. Una primera fase de formació de l'abril al juny, més o menys, on es participa en activitats per aconseguir una preparació adequada. Una segona fase, diguéssim, que és el viatge.
Exacte.
L'estada, que normalment és entre juliol i
sí,
agost.
Pot ser, sí, o juliol o agost.
Agost. I després una tercera fase, que és la difusió, és a partir del setembre, com ara comentaves. I quins són els requisits perquè una persona pugui participar?
Bé, bueno, els requisits, molt fàcil.
Si n'hi ha, vaja, no sé.
Sí que n'hi ha. Diguem-ne, el primer requisit fonamental és haver complert 21 anys l'any que... O sigui, tenir com a mínim 21 anys per fer aquesta...
Aquí la major edat, diguéssim, és el 21.
Són els 21, sí. bé, s'havia de ficar un límit, evidentment. És una activitat que requereix una certa maduresa. Requereix també, diguem-ne, una capacitat econòmica, perquè és una activitat que té un cost, no? O sigui, els bitllets són normalment cars i la formació també té un preu. Això per una banda. I per l'altre, requisits, bueno, molt, molt de sentit comú. Un dels requisits és estar disposat a adaptar-se als estils de vida de les comunitats receptores.
Clar.
O sigui, això és bàsic, no? O sigui, tenir aquesta voluntat d'adaptar-se al que trobaràs, no? Uh-huh. Un altre seria també tenir la voluntat de, bueno, d'assistir a la formació que proposa CETEM. És a dir, si nosaltres fem aquesta formació, diguem-ne, és perquè considerem que és imprescindible per no causar un impacte negatiu. O sigui, perquè no passi el contrari del que pretenem, no? Uh-huh. Per tant, exigim l'assistència a la formació, és un altre requisit, no? I bé, o sigui, això serien els principals.
Vale. Parlem ara, si de cas, de les rutes solidàries. Mm-hmm. Enguany, CETEM, juntament amb l'agència de viatges Tarannà, oferiu 12 noves destinacions per gaudir d'unes vacances diferents. Les rutes per aquest 2006 inclouen Senegal, Mali, Camerun, Benín, Marroc, l'Índia, feu una del nord, mm-hmm, i feu del sud, després el Nepal, Guatemala, Chiapas, ho combineu així, Nicaragua, Perú i el Brasil. No, aquestes sortides són majoritàriament al mes d'agost, no? I els grups són... Quina dimensió tenen?
Doncs, bueno, aquí la Teresa, com que ha participat, doncs segurament tindrà més criteri que jo. Així com els camps, diguem-ne, és una mica variable, perquè pot haver-hi camps que són de 5 persones fins a 10, per exemple. Crec que les rutes normalment són grups més nombrosos. O sigui, jo crec que hi ha casos on fins i tot arriben a 15 participants.
Sí, poden arribar a 15 participants. Amb el que vam anar nosaltres a l'Índia érem sobre uns 15.
Exacte.
Hi ha més capacitat. És més un grup... pots agafar un autobús o tens més lloc. Hi ha més, pot haver gent.
Quin és, diguéssim, el fonament d'aquestes rutes solidàries en contraposició a aquests camps de solidaritat que hem comentat abans?
Doncs, clar, les rutes sí que són pròpiament turisme responsable. I, de fet, aquest any doncs, poder, encara es fa més evident amb l'aliança amb l'Agència de Viatges Tarannà, que, de fet, ells apostaven també per aquesta... per aquesta vessant, i el que pretén ser és, diguem-ne, ser una alternativa per a aquella gent que, per exemple, doncs que no tenia el temps o no té el moment, diguem-ne, adequat per assumir el compromís que representen els camps, que per exemple, que no vol deixar de veure els punts d'interès turístic d'un país, però que a la vegada no es conforma amb el turisme convencional, sinó que vol un turisme respectuós, un turisme, diguem-ne, sostenible, un turisme que sàpiga que els beneficiaris d'aquest turisme són directament les persones pobres del país o les comunitats més humils, no? O sigui, que sàpiga que no hi ha intermediaris pel mig o que no tingui aquests dubtes, no? I...
Bueno. L'Organització Mundial del Turisme afirma que el turisme responsable, a més de respondre a les necessitats dels turistes i de les regions anfitrions, doncs protegeix i millora les oportunitats de futur de les societats destins, diguem-ho així. Víctor, on es poden trobar a la xarxa els oients per conèixer-los més a CETEM? Pàgina web?
Sí, sí, hi ha una pàgina web, és www.setem.org. Allà trobarà informació tant de camps com de les rutes solidàries.
I físicament, on ens poden trobar?
Doncs físicament estem al Raval, estem al carrer Bisbe la Guarda.
Número 4.
Ah, número 4, sí. Jo no recordava el número. I bé, és a dir, al vell mig de Barcelona, al costat de la Ronda Sant Antoni.
Doncs bé, ja sabeu, aquest estiu apunta't al turisme responsable a món obert. I per què? Doncs perquè vull.
Perquè tinc ganes de volar. Vam sentir un món nou perquè vull, perquè no m'agrada aquest. I el vam veure millor perquè vull, perquè sé que és millor. Vam menjar el més bo perquè vull, perquè sé que es pot menjar. Vam viure en gent preciosa perquè vull, perquè estic tip de la contrària. Tot era meravella perquè vull, perquè estic fart de fàstics. Tot era de tothom perquè vull, perquè tot és de tots.
Doncs, si et sembla, Víctor, incorporem a la conversa la Teresa Palop.
Va.
Perquè d'aquesta forma tots plegats doncs, compartim les sensacions que provoca el viatge a l'Índia i amb el Setem. Et sembla, Teresa?
Em sembla perfectament, perquè el que és l'Índia dona molt per parlar, dona molt per explicar, tot i que quan tornes aquí vols explicar-li als amics, als companys, als pares, a la família, què és la Índia i no pots explicar-ho. Ni les fotografies, ni petits vídeos no ho expliquen. És estar allà, és les olors, és la gent, la calor, el caminar... És difícil d'explicar-ho. I llavors, bueno, la Índia dona molt de sí.
Doncs et sembla, pugeu un moment la música de l'Índia i comencem a trepitjar terra índia. Teresa, quan vas viatjar a l'Índia, ara fa 2 anys, què et va semblar? Suposo que quan vas a l'Índia has de canviar-te el xip i caure allà sense perjudicis. I com diu l'Ovidi Montlló, doncs, no sé, tenies ganes d'un nou món? Estaves farta de fàstics?
Anar a l'Índia és anar a descobrir, anar obert a tot, sense por, amb moltes ganes de conèixer i veure el que passarà, descobrir mica en mica. Potser no és gaire bo anar amb moltes idees o a més, és anar veient poc a poc, perquè cada moment, cada segon et sorprèn alguna cosa. Llavors doncs, tens que anar sempre amb els ulls molt, molt oberts i bueno, a les nits intentar descansar. Encara que és molt difícil.
Només quan baixes de l'avió, què sents? Potser
sents una bafarada de calor molt forta. Sí. I llavors ja quan vas entrant al que són les aduanes de l'aeroport ja l'olor ja comença a invadir i tal, i bueno, doncs també el nerviosisme, no?, de passar, l'avisat que portes i tot això, doncs també acompanya bastant, però bueno, l'emoció doncs ho pot tot, i tant.
Teresa, Víctor, quin va ser el vostre viatge a l'Índia? Què vau veure? Què vau compartir? Què vau sentir? No sé, Víctor, per exemple.
Doncs, mira, vaig anar-hi l'octubre passat i feia part de... Jo acompanyava un company de Setem, que ell estava, i era allà per feina, anàvem a visitar diferents organitzacions, algunes de les quals ja hi teníem contacte, ja hi fèiem camps o rutes, i d'altres eren noves, no? Eren potencials organitzacions per fer-hi coses, no? I bueno, van ser 15 dies doncs, molt, molt variats, no? Perquè, com us deia abans, vam estar des del cor d'una ciutat bestial com és Mumbai, que són 16 milions d'habitants, que és com... En fi, és una ciutat, diuen, com Nova York, que no para, no? O sigui, són 24 hores d'activitat contínua. És una ciutat improcessable, o sigui, el que deia abans la Teresa, o sigui, quan arribes al nit, a la nit al llit estàs excitadíssim perquè no, o sigui, no pots processar tot el que has vist i sentit. O sigui, són olors, imatges contínues que no les comprens. O sigui, tu no estàs acostumat a veure a cada instant del dia milers de persones fent algo que tu no saps, o sigui, que tu desconeixes. O sigui, fent rituals que tu no saps ni què són, però això a cada hora del dia. I llavors la ciutat no descansa i tu tampoc descanses, perquè o sigui, així com aquí la ciutat a les 8, per exemple, relaxa, sí. Allà a les 8 torna a estar bullint la ciutat, a les 12 del matí, sí. A les 3, vull dir, és una cosa...
Hi ha ex-claxons encara sona al vespre? Perquè és molt característic, no?
Sí, sí, i tant, sí, exacte. Vull dir, quan hi ha activitat humana, doncs al costat hi ha cotxes tots pitant, sí. Poder no tant com altres hores del dia, no? Però...
Teresa, quin va ser el teu viatge? Converteix-lo amb els oients de Ràdio Hospitalet.
El viatge?
Sí.
Bueno, van ser 15 dies, com deia abans, ple d'emocions, ara amb molts records, amb gent que hem deixat allà, que intentem mantenir el contacte, i també amb el grup que vam anar, doncs, també crear llaços, ens anem trobant, hi ha trobades de dir, doncs, al cinema, com va fer el Festival Asiàtic, doncs, anem i, si fan alguna xerrada, doncs, intentar compartir-ho. I ha quedat, doncs, molt bon regust i amb ganes de tornar, tot i que, bueno... Hi ha també altres països, hi ha altres ganes, però va ser 15 dies doncs, molt vibrants, molt vibrants.
Veu veure no sé, el memorial de Mahatma Gandhi, per exemple, o la seva influència per algun racó?
Sí,
exacte.
Gandhi estava present potser també quan agafes els petits taxis d'allà de la Índia, doncs pots trobar la imatge del Gandhi doncs, penjat o que sigui o d'algun líder religiós, doncs també, no?
Sí.
I això xoca bastant, com que els taxis d'aquí doncs també podem trobar doncs algunes imatges més religioses cristianes d'aquí, doncs allà doncs et pots trobar el Gandhi.
Déu-n'hi-do. L'elegància de les Índies il·lumina el país amb els seus vestits.
Sí, allò és una cosa... Sí. És increïble, no?
Color.
Sí,
molt color.
Sí, sí, sí. Color i, bueno, i el que dius, no? Elegància, no? O sigui, enmig de... diguem-ne, de la pols, de l'ambient, dels camells, de la brutícia, de tot això, doncs apareixen aquelles dones elegantíssimes, no? Sempre,
amb joies.
Sempre, sempre impecables.
Amb moltes joies, amb les joies sempre siguin les porten a
ser. Social, el que sigui.
Sí,
sí. Sí.
Sí.
I...
No es veuen diferències. Grans diferències.
Potser jo no les vaig saber reconèixer amb el que és un teixit de...
Bueno, però això ja és significatiu.
Del sari, però...
Bueno, jo et diria que, o sigui, potser la diferència... o sigui, està en que les Índies més riques, o sigui, cada cop estan més occidentalitzades. Mm. Això ho veus en una ciutat com Mumbai. O sigui, els joves amb més diners comencen a portar pantalons de campana i a combinar el top, diguem-ne, d'estil indi, pues, amb una cosa una miqueta més europea, no? En canvi, la Índia rural o tradicional, sí, pues, vesteix completament amb el seu sari. I, bueno, allò que trobava fascinant era la combinació, no? O sigui, totes elles tenien un bon gust al combinar els colors, no?
Sí. I l'elegància de les dones al caminar. Dius, tu et posaries un sari i em sembla que tardaria temps a acostumar-me, però elles caminen amb una elegància i porten un sari, doncs, com qui porta, no sé, un barret, la reina d'Anglaterra, el suc molt ben posat. I tant.
A món obert no parlarem del món Bollywood, del cinema... Tot i que la Índia és el primer productor mundial de les pel·lícules, fan unes 1.000 pel·lícules cada any. El Bollywood ara mateix ja està arribant aquí, de forma més o menys ja mediàtica, i els oients poden aprendre del que és el Bollywood per altres mitjans. Nosaltres parlem de coses més peculiars, com per exemple, que segons la cultura hindú, els peus són la part del cos menys preable, no? I que les sabates són tractades com a objectes impurs. Veu tenir un tipus d'experiència amb els peus i les sabates? No va ser el cas.
Bueno, a part del fet que t'has de descalçar sempre que entres en un temple o en una casa, vull dir, això és, diguem, és un ritual...
Sagrat.
Sagrat, sí, sí. Jo no vaig ser conscient, diguem, de la importància dels peus, o sigui, sí que poder, el que de seguida et dones compte és que la mà esquerra sí que és impura, la mà esquerra no pot tocar el menjar. Ells mengen normalment sense coberts, tot i que, bueno, sabent que ets occidental, de vegades t'emporten i tal...
Sí.
Però bueno, veus això, veus que es guarden la mà esquerra a l'esquena i fan servir la mà dreta doncs, com a cullera, forquilla, el que faci falta, no? Però bueno, l'altre dia tenia un amic que havia anat a la Índia abans que jo i em va fer veure que el fet de menjar amb les mans introduïa un nou sentit al menjar, que era el tacte, no? O sigui, nosaltres tenim l'olfacte, tenim la vista, però el tacte no el tenim, a part bueno, de tallar el pa, per exemple, amb la mà, no? En canvi, el fet de menjar un arròs amb suc o una carn amb la mà, pues, et dona una altra dimensió del menjar, o sigui...
Saps com... si crema abans de provar-lo.
Saps si crema i, bueno, i veus textures...
El tacte, sí.
No,
sí,
jo, sí. És veritat.
Doncs aquí no l'utilitzem gaire, el tacte.
No l'utilitzem gens, bueno, a part de menjar, no sé,
no.
Patates fregides, no? Però és interessant.
Una altra curiositat pot ser que les vaques es consideren com animals sagrats,
sí,
no? I que els regateig, doncs, el regateig és una cosa habitual.
Oh, sí.
Sí.
A l'Índia. Però més enllà d'això, quin ha sigut el tracte que he tingut amb els indis i les índies allà? Quina ha sigut la rebuda? Quina ha sigut les relacions?
La rebuda, boníssima. O sigui, nosaltres, bueno, vam estar amb una família i ens van obrir les portes, ens van preparar els seus millors menjars, van estar per nosaltres 100% cuidant-nos, preguntant-nos si ens trobàvem bé cada vegada, i doncs això et fa sentir molt bé, et fa sentir molt bé, exacte.
Quines són les ciutats una mica que vau visitar? Vau visitar la part de la Índia del nord?
Sí, el que seria Nova Delhi. Jaipur, també Benares, Khajuraho, llavors vam estar també amb alguna població rural com el Bar, que estava més al sud, i bé, més o menys, no sé si me'n deixo alguna altra, potser sí, fa 2 anys ara.
I hi ha una mica de contrast entre ciutats i comunitats rurals, per exemple.
Sí, clar. Hi ha
una distància bastant abismal.
Sí, clar, del que és Nova Delhi a arribar a Jaipur, doncs hi ha diferència. La Nova Delhi és una extensió grandíssima, per arribar d'un costat a un altre, doncs estàs molt, molt de temps i bé, doncs és molt diferent. Sí. El tema de potser de la pobresa, doncs és més o menys igual el que seria en una comunitat rural o
als voltants d'una ciutat.
Sí, sí, perquè als voltants, els suburbis ja més pobres, doncs continuen sent igual, però...
Clar. Vosaltres vau estar convivint amb comunitats rurals, amb quines persones us van acollir, com vau fer-ho?
Vam estar passant una nit amb una organització rural que portava una ONG que es dedicava als temes de l'aigua, aquesta del bar, que feia temes de pous i, bueno... aprofitar l'aigua que tenien, no? I llavors a Nova Delhi sí que vam estar, doncs, amb una família allà mateix, i a comunitats rurals, doncs, vam estar dormint, convivint amb una associació. Exacte.
Recomanaríeu aquest viatge als oients de l'Hospitalet?
Oh, i tant, jo ja ho he fet a molts amics.
Absolutament, sí, absolutament.
Sí, sí.
Quines parts o quina idea haurien de portar a aquests oients que s'atreveixin a aquestes aventures que proposem des d'aquest espai radiofònic? Què haurien de visitar de l'Índia o quines experiències haurien de tenir?
Clar, jo poder, després d'haver estat 15 dies, o sigui, no m'atreviria, no tinc suficient, diguem-ne, entitat per atrevir-me a recomanar ciutats, no? Però, no sé, el que sí que diria és que, bueno, si algú ha tingut alguna experiència a països del sud, com jo vaig tenir amb Nicaragua, Això és un canvi cultural molt més gros, no? O sigui, qui hagi estat a Sud-amèrica, per exemple, a nivell de comunicació allà parles castellà, el nivell de comunicació és profundíssim perquè domines el llenguatge. Aquí, per exemple, pues, ells parlen un anglès molt diferent, amb accent indi, i el tema comunicació, pues, és una miqueta més difícil, a part que no tothom, sobretot les persones més humils, no totes parlen anglès, no? Clar. Això per una banda. I per altra, això, que estiguin molt preparats. Això és, bueno, penso que és important, no? Per no espantar-se davant les grans multituds, no? O sigui, jo conec gent que ha viatjat per altres països del món en situacions també de pobresa i han arribat a l'Índia i han durat 2 dies. I és perquè les multituds índies poden angoixar. I a més perquè, no sé, tens la sensació de que allà el concepte privat o privacitat o intimitat no existeix. És com si tot fos públic, no? Tu estàs llegint un diari i la gent pot venir darrere teu a mirar-lo, no? O sigui, o pot ficar al teu costat i, sí, fullejar el que estàs escrivint, o sigui, mirar el que estàs escrivint, o...
Sí, sí.
I això hi ha gent que l'angoixa molt, no? I, bueno, jo crec que val la pena, vull dir, que la gent que vagi que tingui present aquestes coses, no?
Teresa, quins són aquests consells pràctics que donaries a tots els turistes responsables que viatgin a l'Índia?
Consells pràctics?
Sí.
Llegir una miqueta abans d'anar-hi. Recomanació per mi, la Ciutat de l'Alegria, una gran recomanació, a mi em va agradar moltíssim. I algun altre consell, doncs portar una guia turística també, ja això totalment pràctic, i una motxilla ben carregada, doncs, de roba i de més, doncs no molta roba perquè allà te'n pots comprar molta, però bueno, carregada potser més amb ganes i amb històries que per trobar-te cap allà.
Suposo que amb una motxilla plena de ganes d'empapar-te de coses noves.
Sí, 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 això mateix. Sí, sí, sí.
Molt bé. Ja sabeu, viatgeu amb Setem a l'Índia i us trobareu amb una Índia plena de virtuts i al mateix temps de defectes. Un trencaclosques on totes les peces encaixen. La religió, la cultura i la societat formen un tot. Una experiència única i brillant. Si una cosa s'aprèn a l'hora de visitar l'Índia és viure el dia a dia i no pensar en l'endemà. Bé, moltes gràcies, Víctor Maeso, membre de Setem de la Catalunya Central. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
De Setem, company de Setem, i també moltes gràcies a Teresa Palop, viatgera solidària, que has gaudit de la petjada de la Índia i que has participat allà en un camp de treball, de solidaritat, com ho dieu a Setem.
Sí, doncs moltes gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies i fins a la propera.
per anar-me a carregar.
Amb aquesta sintonia pretenem treure els turistes de la platja i com la Míriam del Barrio, una jove barcelonina que aquest estiu viatjarà a l'Índia amb Setem.
Em dic Míriam del Barrio i aquest estiu viatjaré a l'Índia. Bueno, realment ja fa molt de temps que volia anar de viatge a l'Índia. De fet, l'any passat no vaig estar a temps d'apuntar-m'hi per viatjar amb Setem, en Camp Solidari, i aquest any definitivament he acertat i he pogut formar part del grup de la Índia, que viatja cap a Setem, perquè m'agradaria poder col·laborar amb alguna associació d'allà i, bueno, sobretot experimentar una manera diferent de viatjar, apropant-se, doncs, més a la contrapart, convivint i sobretot aprenent d'ells, no? Llavors crec que a través de Setem és el que és la finalitat una mica, que és més que res conviure, més que anar a ajudar, no? Poder veure com viuen realment ells i poder formar part de la seva vida quotidiana durant aquest mes que estiguem allà. Bueno, de fet, ja fa bastants mesos, des de principis d'abril, que estem començant amb aquesta preparació. Hem fet 4 trobades de formació perquè, bueno, en si, el viatge, o el que vol ser TEM, consta de 3 fases, no? Del que és la preparació, la formació que ens han donat, després el viatge i després la difusió que es fa, no? Uh-huh. Com una mica sensibilitzar els demés de la realitat. Llavors, en aquesta primera fase, que és la que jo he fet fins ara, hem fet 4 trobades. Les dues primeres han estat totes conjuntes, de tots els camps de solidaritat. Ens ha fet conferències l'Arcadi Oliveres parlant sobre la mala distribució del món, no? El perquè d'aquest tercer món. Ens han fet xerrades també sobretot sobre els consells mèdics, les vacunes, dinàmiques també on ens han posat en situacions que possiblement ens podem trobar allà, i nosaltres ens havíem de posicionar dient el perquè i raonant la nostra resposta i intentant convèncer els que no estaven molt segurs, no de sí, sí o sí, no d'alguna situació en les que ens havíem de posicionar. Uh-huh. Llavors, la tercera trobada que vam fer ja va ser més per conèixer la gent amb la que anirem al viatge, que, bueno, era conviure amb el grup i conèixer també la contrapart, gent que havia estat ja en aquest camp de solidaritat. Ens van fer xerrades la gent que havia conegut a la persona amb la que nosaltres contactaríem allà, no? La persona encarregada de l'associació del CCDT. I, bueno, sobretot, el que hem fet han sigut moltes activitats, moltes dinàmiques i sobretot compartir opinions, no? I punts de vista sobre la realitat o el que ens esperem que ens trobarem allà.
Uh-huh.
Llavors, sí, bueno, res, l'última formació van ser tallers i activitats de lleure, per exemple, o situació sobre la dona en els països d'Amèrica del Sud i els països àrabs, i això. En general, crec que és un grup que ens avindrem molt, som 4 noies, d'entre 29 fins a 23 anys, 22, sí. I res, totes amb moltes ganes, hem fet algunes trobades i reunions, ara a la pròxima ja hem de quedar per preparar més que les activitats que volem planejar fer-los als nanos o a les dones que anirem allà que exerceixen la prostitució. Més que res, els hi companyia i a veure què podem fer tots perquè estiguin feliços durant aquest mes que ens estan esperant ja. La veritat és que he esperat he volgut no esperar res en concret, no, perquè així després tot serà una sorpresa, no? Llavors, el que sé és que serà una experiència que m'aproparà molt a la realitat d'un món que aquí no podem veure, i sobretot el que m'impacta i el que crec que m'entrarà molt endins i potser em fa canviar, no?, la manera, inclús la meva manera de ser, és el fet de la facilitat dels somriures de la gent d'allà, no?, veure com viuen i realment que et regalen somriures, vagis on vagis, i et fan sentir com a casa seva, t'acullen i et donen tot el que tenen, tot i no tenir res, no?, cosa que aquí és molt difícil, sobretot conscienciar-nos i canviar també la nostra manera de viure aquí.
Ara descobrirem la Fundació Vicenç Ferrer de la mà d'Anna Fernández, del Departament de Comunicació de la Fundació Vicenç Ferrer.
La Fundació Vicenç Ferrer és una ONG de desenvolupament que treballa al sud de la Índia, a un districte que es diu Anantapur. La Fundació fa 35 anys que està a Anantapur treballant amb el que es diuen els Dalits Intocables, que són la gent que no té casta. Són una comunitat que tradicionalment ha estat marginada, que viu a fora dels pobles, que no té accés als serveis comunitaris, a l'aigua, a les escoles, i que ha estat sempre marginada i una mica fora de la societat. Llavors, el Vicenç va començar a treballar fa 35 anys en un projecte de desenvolupament que ha anat creixent i que avui en dia abarca gairebé 2,5 milions de persones.
La Fundació Vicenç Ferrer és una organització humanista fonamentada en la filosofia de l'acció. El seu fundador, Vicenç Ferrer, porta més de 50 anys treballant a l'Índia al costat dels més desfavorits. La seva manera d'entendre el desenvolupament ha donat lloc a un model exemplar en el marc de la cooperació internacional. Amb la seva forma de pensar i actuar, Vicenç Ferrer ha estat capaç de mobilitzar les consciències de milers de persones en la lluita per erradicar les desigualtats entre els éssers humans, transmetent el seu compromís i entusiasme a milers de persones que dia a dia treballen i col·laboren per la mateixa causa a l'Índia i a Espanya.
Nosaltres tenim un projecte de desenvolupament integral que treballa a 6 àrees que es consideren que són fonamentals per la vida de les persones, que són l'educació, la vivenda, la sanitat, l'ecologia, el desenvolupament de les dones, l'atenció a les persones discapacitades, i després també hi ha un altre programa a dins d'aquestes persones discapacitades que és de formació de dones, que és una mica el comerç just, no? Uh-huh. Es fan tallers on les dones fan productes d'artesania que es venen aquí a Occident amb la fórmula del comerç just. Oh, tum, nazar
ke samne.
Els fruits que hem recollit ha estat que en aquests 35 anys, en 1.550 pobles en els que estem treballant actualment, els nens tenen accés a l'educació, hi ha un servei de salut comunitari tant rural i local com a nivell d'hospital i d'atenció sanitària hospitalària, hem aconseguit més de 15.000 vivendes per als àrids intocables, les dones s'han organitzat a nivell de xàngams o grups de dones que han aconseguit formar petits negocis i tirar endavant amb la família. S'han fet tota una sèrie d'actuacions i s'estan fent i s'haurà de fer encara en el futur que tenen un objectiu molt clar, que és aconseguir una transformació social d'una comunitat marginada tradicionalment i també amb aquesta transformació erradicar la pobresa. Vull dir, es tracta de que les comunitats d'àrids siguin autònomes, aconsegueixin sortir de la pobresa i no necessitin mai més la col·laboració de la Fundació.
La metodologia de treball de l'organització es basa en la participació activa de tota la comunitat en els diversos àmbits. D'aquesta manera,
Els beneficiaris de l'ajuda són els veritables gestors i executors dels diferents projectes i, per tant, els seus protagonistes.
Nosaltres aquí a Espanya el que fem és aconseguir els recursos perquè aquest projecte pugui sortir endavant. Llavors, la majoria dels ingressos que la Fundació té, més del 80%, es deuen a l'apadrinament, que és la fórmula que el Vicenç va posar en marxa i és la més coneguda. Llavors, una persona d'Espanya apadrina un nen o una nena de la Índia. Els diners no van directament al nen i a la nena, evidentment, perquè s'ha d'aconseguir el desenvolupament de tota la comunitat, però que s'aconsegueix amb l'apadrinament és que les persones d'Espanya i les persones de la Índia tenen una comunicació i les persones que saben amb qui col·laboren saben el que s'està fent exactament amb els seus diners i quins són els canvis que s'estan produint amb aquesta col·laboració que estan fent. Aquesta és la principal manera de col·laborar. Després hi ha un altre programa que està específicament per les dones, que es diu De Mujer a Mujer, i es pot fer soci col·laborador. I després per a empreses o per entitats públiques, que també tenim una petita col·laboració d'entitats públiques i d'empreses, bueno, no tan petita, financien projectes concrets. Per exemple, poden financiar la construcció d'una escola, o poden col·laborar amb el manteniment d'un hospital, o poden finançar la construcció d'un habitatge. Hi ha diversos programes. Nazar ke
samne. Per més informació, clica a la pàgina web www.fundacionvicenteferrer.org o al telèfon 902 22 29 29. Tujhe dekha to ye jana sanam pyar hota hai divana sanam. L'Índia no deixa indiferent a ningú. És un tòpic ben cert que trobem repetit en fulletons turístics i guies de viatge i que hem constatat avui a Montobert. Per últim, una recomanació de viatges sonors que podreu gaudir, si voleu, a través del grup de música Maroma amb el seu espectacle Maletes Llatinoamericanes. Tocaran el dimecres vinent a les 19 hores a Nou Barris, concretament al Centre Cívic Torre Llobeta, que està al carrer Santa Fe, 2 bis de Barcelona. Ara, doncs, és el moment d'acomiadar-nos i animar-te que t'apuntis al turisme responsable a Montobert, tots els dissabtes de juliol, de 10 a 11 del matí, amb la companyia de qui us parla, Damià Caro, i l'equip del SICOM, Solidaritat i Comunicació, amb l'assistència tècnica important de José Manuel Abadías. I si ens vols conèixer més a fons o contactar amb nosaltres, entra a la pàgina web www.solidaritateicomunicació.org. Avisa els turistes responsables. La propera setmana viatjarem a l'Amèrica Central. Bon estiu calorós i solidari i fins la setmana vinent.
तो ये जाना सनम प्यार होता है दीवाना सनम अब यहां से कहां जाए हम तेरी बाहों में मर जाए हम।
सामने बैठी रहे मैं तुझे देखा करूं देखा तो ये जाना सनम प्यार होता है दीवाना सनम
तुझे देखा तो ये जाना सनम प्यार होता है दीवाना सनम
अब यहाँ